A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, dissabte 7 de febrer del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i també l'Antoni Xalong, una tertúlia que anirà al voltant d'aquestes manifestacions avui, tant al matí com a la tarda, en contra del servei nefast de Rodalies, que continua fracassant aquests últims dies, pendents d'aquestes mobilitzacions ciutadanes, tant al matí com a la tarda. A les 10, com sempre, l'hora negra de Maica Navarro. A les 11, les aventures del Xavier Aldecoa. Avui, que també al Suplement, rebrem la visita de Carlos Cuevas i David Mercé. Aquests dies estrenen La Fiera, una pel·lícula que retrata la vida d'un grup d'amics amants de l'esport de risc. Els dos actors catalans encarnen les figures de Carlos Suárez i Álvaro Bultó, tots dos morts en accidents mentre feien salt base. Avui, al Suplement, una manera d'entendre la vida plena d'adrenalina i de contradiccions amb una pel·lícula que acaba d'arribar a la cartellera. I avui també...
Sí, sí, provant, un, dos, tres, 3%.
Polònia està d'enhorabona, d'aniversari. Aquesta temporada bufa 20 espelmes, una proesa tenint en compte que estem davant d'un programa de televisió. Avui recuperarem els gags més aplaudits i celebrats en tres guionistes que han treballat al programa al llarg d'aquestes dues dècades. Són la Júlia Cot, el Manel Lucas i l'Albert Martorell. Tot això en un matí de dissabte en què també ens visitaran el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez amb les pantalles i el cor. I amb el Pep Noguer, avui rematarem el dissabte visitant el Marc Ribas a la taverna del Siri, al seu restaurant de Terrassa. Bon dia als que us esteu despertant. Bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger. I com deies, avui es faran a Barcelona dues manifestacions per denunciar el caos a Rodalies, una al migdia convocada per entitats independentistes i una altra a la tarda, a les 5, convocada per les plataformes d'usuaris. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, tem que hi hagi persones que repensin la seva assistència a la manifestació si han d'agafar el tren.
Perquè ja n'hi ha prou. Un sistema que hauria de connectar-nos, el que està fent és posant barreres entre territoris, perquè d'alguna forma no arribem a la vida. I ja n'hi ha prou. I el que em preocupa, sincerament, és la gent que demà, precisament per aquesta lluita, no arribarà a la manifestació o té por de venir.
El Ministeri de Transports i Renfe confien que l'abril, fins a l'abril, no es tornarà a la situació de Rodalies anterior a l'accident de Gelida del 20 de gener. Preveuen que es podran recuperar els trams per on ara no poden circular els trens i que es podrà acabar amb les limitacions de velocitat que provoquen els retards. Actualment hi ha 183 punts de la xarxa on els trens han d'alentir la marxa. I el Gremi de la Pagesia es concentra aquest cap de setmana davant la seu del Departament d'Agricultura de Barcelona per exigir al govern que escolti les seves reivindicacions. Denuncien que dos anys després de la gran tracturada no han avançat gens en la reducció de la burocràcia. Jaume Prat, portaveu de Revolta Pagesa a la Catalunya Central, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
En vez de treure'n, pràcticament ens n'han posat més. I ja estem amb malalties sanitàries dels animals que encara ens ha provocat una sobrecàrrega de burocràcia. No veiem una implicació del funcionariat i de la conselleria en voler arreglar i facilitar coses.
Els sindicats d'educació també convoquen, en aquest cas, vaga, dimecres que ve, dia 11 de febrer, i també una aturada d'una setmana, del 16 al 20 de març. Asseguren que continuaran amb les protestes si el Departament d'Educació no fa avançar les negociacions de millora salarial. Ramiro Gil és el portaveu del Sindicat de Professors de Secundària.
Aquí hi ha una manca de seriositat absoluta, no? Llavors nosaltres ja estem decidits a donar el següent pas, que és convocar aquesta setmana de vaga, que tindrà lloc al març. Això ja és... una presa de pèl, per tant, nosaltres estem avançant amb aquesta convocatòria.
Del món, l'Iran i els Estats Units mantenen oberta la via del diàleg després de la primera reunió de mesos de tensions i amenaces d'intervenció militar de Trump. La trobada, segons Teheran, s'ha centrat en el seu problema nuclear. Segons el cap de la diplomàcia iraniana, Abbas Araghchi, la trobada ha estat positiva.
En general, és un bon començament. Però el que passi després dependrà de les nostres consultes amb les capitals per determinar el camí a seguir.
Malgrat els contactes, Washington ha anunciat noves sancions als qui comercien amb l'Iran. I l'Auditori de Barcelona reimpreta l'òpera barroca de Purcell, Dido i Enees amb la mirada contemporània d'en Andreu Nil Ciuró. L'espectacle, que es presenta avui i demà, proposa un recorregut itinerant en dos actes per la famosa tragèdia de Virgili Montsemàs.
A la sala 2, la cantant i guitarrista en Andreu abordarà la tragèdia des del pop folk, centrant-se en el dolor de Dido després de ser abandonada per Enees.
És un plor a les armes i aquesta condemna repetida, no, de les dones en moltes obres. I m'acompanya en contrabàs, violoncel, violí...
Tot seguit, el públic es traslladarà a la sala 3, on el pianista Nil Ciuró fusionarà electrònica i lírica amb la soprano Montserrat Seró per explorar l'amor impossible de la parella.
Una soprano amb el seu llenguatge líric, amb els textos originals, però a la vegada amb una sonoritat contemporània, amb sintetitzadors, amb piano de cua, buscant aquest híbrid.
La doble proposta amb llum i escenografia d'Andreu Fàbregas s'emmarca en el cicle Escenes de l'Auditori.
I en esports, els Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo es van inaugurar ahir amb una cerimònia que va durar 3 hores i mitja a l'estadi de San Siro i en què el pebeter olímpic es va encendre sota el clàssic Nessun Dorma. En futbol, el Barça rep el Mallorca al Camp Nou a 4:45 i el Girona visita el Sevilla a 6:45. Això mentre a les semifinals de Copa el Barça masculí jugarà contra l'Atlètic de Madrid i a la competició femenina hi haurà derbi català Badalona-Barça. I a l'Eurolliga de bàsquet, victòria a cara del Barça 91-97 a la pista del Baskonia.
El suplement amb Roger Escapa.
Mira, una altra persona a l'espai d'Olmo buscant a la mínima mar i pot arribar...
Tot és possible un dia de partit.
Gol, 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 gol. Ha xutat i ha marcat, ha xutat.
És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del Barça a Mallorca, a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Som el suplement, som a Catalunya Ràdio i també som cultura d'arrel. Al mans, arrenquem el suplement.
Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
Bon dia i bona hora. Benvinguts al Mans, a Catalunya Ràdio, el programa de la cultura tradicional i popular a la Nacional de Catalunya. Avui és dissabte 7 de febrer i això vol dir que si mirem el calendari, d'aquí uns dies arriba l'època més esbojarrada de l'any, el Carnestoltes. Perquè dijous que ve ja és dijous llarder, avui al Mans visitarem algunes localitats del país per veure com es presenta aquest tret de sortida a Carnestoltes i com es viuran les primeres hores de la festa de la disbauxa, que acabarà donant pas, ja ho sabeu, de manera inevitable a la Quaresma. Una de les localitats que visitarem és Torelló. On ja compten les hores que falten per acollir el Carnaval de Terra Endins, com el tenen batejat, i que s'ha convertit en un autèntic fenomen des de fa una pila d'anys. També anirem fins a Torà, al Solsonès. Ja sabeu que habitualment el Carnaval de Solsona s'ho menja tot en aquesta comarca, però volem saber també quina una en preparen a uns quilòmetres de Solsona amb una festa, la del Brut i la Bruta, que avui, sí, sí, avui, arriba al seu punt culminant. I
a banda de Carnestoltes, tot just abans d'ahir va ser Santa Àgueda, patrona de les dones. Al voltant d'aquest sant, a moltes localitats se celebren festes on durant uns dies les dones inverteixen el paper dominant dels homes a la societat i es fan seus tots els estaments. Anirem fins a Arnes, a la Terra Alta, per saber com preparen avui aquesta festa de Santa Àgueda amb un marcat to sarcàstic. I si demà diumenge teniu gana, podeu anar a la Festa de l'Arròs de Bagà. El Berguedà és una de les festivitats més antigues del municipi i on s'hi balla el Ball Cerdà per part de l'Esbarca Dic enguany està d'aniversari. Com veieu, avui el programa ve farcit i, com sempre, el volem començar amb una mica de música. Són la Sonson i demà mateix els podreu gaudir al Tradicionarius.
Ens volen imposar el silenci per fer de la llengua un fet residual. Ens volen imposar el silenci per fer de la llengua un fet residual. Que sigui una anècdota folklòrica, quatre paraules, una postal. Que sigui una anècdota folklòrica, quatre paraules i adéu-siau. Els molesta que no vulguem canviar el nostre parlar per la llengua imperial. Els molesta que no vulguem canviar el nostre parlar per la llengua imperial. Que sigui una anècdota folklòrica, quatre paraules, una postal. Que sigui una anècdota folklòrica, quatre paraules i adéu-siau.
Desperta't amb festa, dansa i tradició. Dissabte a les 6, ets al Mans, a Catalunya Ràdio.
Som els del Mans, com sempre, dins del suplement de Catalunya Ràdio. Ja tenim a tocar el Carnestoltes d'enguany. Com bé sabeu, dijous que ve donarem per iniciada l'època més boja de l'any. Són dies de disbauxa, d'alegria, de posar-ho tot cap per avall. Molts de nosaltres tenim marcat en vermell aquestes dates al calendari. A Torelló, per exemple, a l'anomenat Carnaval de Terra Endins, la festa esclata de cop al mateix dijous llarder. En Xavi Capdevila és una de les persones que ha fet que Torelló tingui ara mateix aquest carnaval fantàstic que té. Xavi, bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Gràcies per ser aquest dissabte al Mans. Amb tot i estar a l'espera que el temps no faci la guitza la setmana que ve?
No, anirà, no, no ho farà.
No ho farà, eh?
No, ens conjurem perquè sí, sí.
Ens conjurem. Perfecte. Escolta'm, a Torelló, aquest carnaval, com dèiem, esclata de cop, no és un increixendo com en altres llocs on el dijous llarder és potser una carta de presentació. A Torelló ho feu tot de cop, ja.
Sí, sí, el dijous comencem a volar amb el peu per davant, rebentant l'allò i comença la festa grossa, sí, sí.
Molt bé. Festa grossa és igual a pollasso. Explica'ns una mica què és això del pollasso.
Però el pollasso, resumint-lo molt, perquè és complexa, és un ritual. És un ritual que serveix, precisament, per començar amb trempera màxima totes les festes que venen de carnaval. I en aquest ritual, doncs, hi ha una sèrie de passos, una sèrie de personatges, i l'objectiu final és aquest que et deia, doncs, tenir totes les energies possibles per aguantar tot el que ens ve.
Ara ho has volgut resumir, perquè en això de pollasso hi ha més personatges que Joc de Trons, gairebé.
Sí, 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 és complexa. El pollasso, en essència, és el dijous llarder, que és el menjar botifarra, no? Aleshores, passa que la botifarra que ens mengem, que és un dels elements principals per tenir aquesta energia, aquesta botifarra no és de carn de porc, sinó que és de carn de, diguem, de l'apèndix reproductor d'un personatge que es diu Margalef, que se li talla l'apèndix reproductor i se li fan botifarres. Per tant, ja té un punt màgic, no és això. I l'altra part, també, que s'ingereix durant el ritual és un líquid, un aposema, que està fet amb ingredients diversos, que inclús alguns venen d'altres carnavals de Catalunya, i també té, diguem-ne, que el líquid, el flux d'una part femenina, que li, també li dona l'aire aquest d'energia, no? I amb aquests dos complements es fa com una eucaristia, saps? Com el calze, que és la sang, i el pa, que és el cos. Doncs amb la botifarra i la posema es fa com una mena d'eucaristia i és el que dona tret de sortida.
Aquesta festa encara no té ni 30 anys. Evidentment és una festa carnestoltenca de mercat to sexual, com ens estàs explicant. Com ho vau parir tot això?
S'ha anat fent de mica en mica. Ja et dic, vam començar, se'ns va encarregar de fer alguna cosa pel dijous llarder que tingués a veure amb menjar botifarra, i amb aquestes, érem adolescents en aquella època i visualitzes una botifarra i de seguida veus botifarra, titola, ja està, fàcil. I a partir d'aquí comences a desenvolupar tota una narrativa perquè aquesta analogia sigui... vagi una mica més enllà que aquesta simplesa, no?
Heu creat aquest relat que, amb el pas dels anys, inventar-se, evidentment, una bona història que pugui funcionar i que la gent s'ha fet seva i de manera brutal.
Sí. De fet, també, pocs anys després de començar amb el Pollasso, que el Pollasso, diguem-ne, només estava que una mica... els que organitzaven el Pollasso com una mica fora, diguem-ne, de l'organització del Carnaval i la narrativa del Carnaval, diguem-ne, que cada part del Carnaval anava per la seva banda, i es va decidir entre totes les entitats que organitzaven el Carnaval de construir com una llegenda, com una narrativa que englobés totes les parts del Carnaval. I va ser quan vam inventar la llegenda del Falatell, que és una vara màgica que és capaç d'identificar quina persona té sang de descendència de Carnestoltes, i és la vara que decideix qui és el rei cada any. I aleshores vam escriure el que en diem nosaltres la Bíblia del Carnaval, que és un recull d'idees que es va intentar que diguéssim que entre elles tinguessin tota la mena coherència i connexió dintre un relat, i durant tots aquests anys es va desplegant encara de mica en mica tot el que ja hi ha escrit des de fa més de 20 anys. O sigui, tots els actes nous que es fan o innovacions, sempre primer es consulta la Bíblia a veure si entra dintre del relat o quina part del relat encara no s'ha desplegat i podria formar part de la festa nova que es proposa.
I la música, evidentment, també té una part molt important en aquest carnaval. Tu ets el compositor de les peces que sonen al Gran Pollasso, són melodies molt celebrades pels torellonencs i torellonenques aquests dies. Com te sents ara, tants anys després d'haver creat aquestes peces, que la gent se les hagi fet tan seves?
Home, no t'enganyaré al dir que com a compositor cada Pollasso per mi és la satisfacció màxima, no? Perquè quan una cosa que ha sortit del teu cap veus la repercussió que té i amb les generacions que van passant i segueix tenint doncs aquesta repercussió, doncs el meu ego s'infla que peta. I molt contents. També intentem amb els que... I es va decidir, em sembla que va ser el 2008, de que la música havia de ser en directe, i sempre hi ha hagut una formació musical interpretant aquestes músiques amb un so també així una mica de casa nostra, perquè hi ha instruments de la cobla, però també instruments més contemporanis per donar-hi més modernor. I sí que les músiques es van mantenir les mateixes, però sempre intentem de tant en tant fer-hi una repassada en la sonoritat perquè vagi seguint actual, diguem-ne. Tant amb la música com amb la mateixa festa. Va canviant perquè volem marxar bastant de que sigui una tradició, en el sentit de que la tradició a vegades és com una foto del passat que la volem recrear, no? I tant a nivell musical com a nivell de la festa en si, ens agrada que vagi evolucionant, perquè no sigui una foto, sigui una evolució sempre.
Hi ha aquesta revisió, però també hi ha aquest so tan característic que moltes vegades podríem arribar a pensar, home, la copla no és igual a festa, però en aquest cas hi ha altres casos també d'arreu de Catalunya, la copla és igual a festa i hi ha molta festa.
Sí, de fet, la copla, el que és la formació de la copla, quan va néixer, no només era festa, és que era el més heavy que hi havia en Europa, diguem-ne, en quant a trencar esquemes i això. Pensem que la copla és una formació de vent, de carrer, que és l'única que existeix al món on la canya, els instruments de fusta, sonen més fort que els de metall. Aleshores, quan en Pep Ventura va inventar la copla, la va inventar per riure's de les tradicions antigues, com el contrapàs i això, i va fer una fusió entre els instruments tradicionals que hi havia abans amb la copla de tres quartans i l'orquestrina, que és el que feia mica la formació de moda. Va mesclar el metall d'orquestrina amb la canya amb la intenció de fer una cosa que ara no ens sembla tan potent perquè estem acostumats que amb un equip de so li fots allà xitxa i quedes amb la perruca a terra, però abans la copla era una cosa molt contundent, era com era els punkies, la heavy metal de l'època, no? I amb aquest esperit que es va muntar la copla, després ha passat per èpoques doncs, que s'han anat transformant i passant més com quasi de música de cambra, això, però l'essència de la copla, i és la que hem volgut recuperar també amb les músiques del Pollasso, era aquesta de festa total i popular.
És en Xavi Capdevila.
Veia el rotllo que t'he fotut,
no, eh? No, per em sembla perfecte, m'expliquis d'on surt el plegat. És en Xavi Capdevila, una de les persones que ha fet que Torelló tingui ara mateix aquest carnaval que té, també autor, evidentment, d'aquestes músiques que sonen al Gran Pollasso, aquest Gran Pollasso dijous de la setmana que ve, dijous llarder, després, per això, a Torelló encara teniu actes que són molt sonats, Senyoretes i Homenots divendres, i després continua la festa.
Sí, el Senyoretes i Homenots és una festa que també va començar, inclús és per allà al Pollasso, on els homes i les dones es vesteixen de manera que no se sap qui és qui. La majoria de gent canvia, diguem-ne, entre cometes, de sexe en aquest dia. I després el dissabte és el dia gros en el sentit de que el carnaval de Torelló va néixer per el que es fa el dissabte, que és per la rua de carrosses, no? Que cada cop doncs, també són amb més participació i cada cop cada carrossa cada any és més sofisticada i quasi bé sap greu que només surtin un cop l'any.
Doncs amb en Xavi Capdevila m'ha encetat avui a aquest Mans parlant d'aquest Gran Pollasso que serà dijous de la setmana que ve a Torelló i després, evidentment, a la disbauxa dura al cap d'uns quants dies. Xavi, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
La revolució del folk al Mans.
I de Torelló marxem cap a Torà. Perquè a Torà els solsonès ni s'esperen a dijous llarder per començar el Carnestoltes. Tant ahir com avui la població viu 48 hores de bogeria amb la festa del Brut i la Bruta. Tenim al telèfon Antoni Torres, que és una de les persones que va recuperar aquesta festa dels anys 90. Ell també és membre de la Cubana des de fa més de 25 anys, que es diu Aviat. Toni, bon dia.
Molt bon dia, Oriol.
A Torà, ni us espereu que comenci el Carnestoltes al calendari?
No podem esperar en el que tenim. Hi ha una ànsia que comenci, que ja una setmana abans ja comencem a calentar motors, ja.
Escolta'm bé...
A fer la tastada.
Sí, explica'm bé què es pot trobar si avui venim a Torà.
Doncs avui, si venim a Torà, trobaré una festa tradicional molt antiga que nosaltres tenim coneixement de què es fa des del 1750. O sigui, imagina l'antiga que és. I és una festa doncs, molt popular, molt boja, molt carnavalesca, molt sarcasme, molta ironia, molta festa, gegants, comparses, xaranga, vull dir, i després la nit ball de disfraces i, bueno, una festassa es trobaran. I molt divertida, perquè a part és molt colorida. Vull, la gent que ve sempre es queden, tornen. Hi ve molta gent a veure-ho.
És aquesta festa del Brut i la Bruta, que, com ens comentes, està documentada des de mitjan del segle XVIII, des d'aquest 1750, i té l'origen en l'antiga festa de la Llordera. Explica'ns què és això de la Llordera, que crec que és el plat fort que avui tindreu a la població.
Sí, la festa de la Llordera és la base, que és, bueno, és la festa que es feia sempre, que es va parar es va fer, ja dic, en coneixem des del 1750 i va estar fins al 1936, fins a la Guerra Civil, bueno, funcionant. I era una festa que de lo que es tractava era que el dijous llarder el que feien és que sortien al carrer els joves del poble, amb ganes de, abans de que arribés la Quaresma, doncs, de fer cachondeo i cremar tot el que es pogués. I el que es tractava era que anaven dos fadrins, dos nois, vestits d'un de noi i un altre de noia, elegants, fins, rics, amb les millors gales que tenien, i anaven ballant una dansa, que és de la dansa dels emprius, o del roser, que després hem fet servir més endavant al poble, i anaven, doncs, plaça per plaça, anar ballant, i anar fent aquesta dansa. I al seu costat hi havia el Brut i la Bruta, que és com anomenem ara la festa del Brut i la Bruta, que eren també un noi i una noia, vestits de calderers, bruts, bueno, fent mofa de lo que estaven ballant ells, i anaven demanant per tot el poble, doncs, viandes per fer una jalància, per fer un bon menjar. I a qui no li donaven algo per menjar, depèn de qui fos, clar, si algú no tenia possibles per donar res, doncs no passava res, però si hi havia algú que no volia donar i podia donar, se'ls feia una creu amb carbó, se'ls feia una creu al mig de la porta, volguem dir, aquests no han col·laborat per res del món. Uh-huh. I això ara ho continuem fent, es continua fent amb sentit més figuratiu, però juguem encara amb la mateixa història.
Ah, i Toni, a casa nostra tenim, evidentment, moltes festes que el seu origen és tirar uns quants segles enrere, però aquesta festa la recupereu, de fet, a principis dels anys 90, un grup de joves del poble.
Sí, el primer del 90 teníem, perquè nosaltres estem, estem al Solsonès, i estem en una zona, tenim el Carnaval de Solsona molt a prop, i el Carnaval de Solsona sempre és una cosa que nosaltres ens ha, bueno, a tota la zona, a tota la comarca, li crida molt. I nosaltres vam dir, ostres, nosaltres també podíem, ens agradaria fer una festa de Carnestoltes com il foc, que diuen. I llavors, buscant, els avis ens van recordar, diu, aquí teníem la festa del Brut i la Bruta, la festa de la Llordera, i vam començar a investigar, vam trobar que era fantàstica, que amb la memòria l'havia borrat quasi, i vam dir, doncs, escolta, tirem d'això, i llavors ho vam recuperar, vam fer gegants, també per la tradició gegantera que tenim a la zona, del Brut i la Bruta, del Bonic i la Bonica, que estan tots basats en persones físiques del poble, sobretot del moment en què en el que vam arrencar la festa. I a partir d'allà vam començar, un any un gegant, un altre gegant, un ball de disfresses, i se'ns ha fet gran. Vull dir, és una festa que ara té molta anomenada per la zona, i ve gent de, bueno, de tota la comarca i gent de tot Catalunya, la veritat, que ve a disfrutar-la.
Al Mans estem parlant amb Antoni Torres, és una de les persones que va recuperar aquesta festa de la Llordera a Torà a principis dels anys 90. Ara, clar, ens comentaves que vosaltres, evidentment, compartiu comarca i també compartiu Carnaval, Carnestoltes amb Solsona, que ja sabem com se les gasten. Esteu a 30 quilòmetres de Solsona. Com us complementeu a la comarca amb aquests dos Carnestoltes?
Home, molt bé, la veritat és que, ja dic, nosaltres fem el, que en part també nosaltres, per exemple, fem el tret de sortida dels Carnestoltes, de la festa de Carnestoltes de tot Ponent. En principi Torà és la primera, i també ho hem fet també perquè tenim a Torà, tota la zona aquesta interior, com imagino que moltes altres zones de Catalunya, tothom viu de les comarques. O sigui, tu fas una festa i el que et ve és la gent de la comarca. Llavors també ens hem d'organitzar una miqueta. Llavors, que el mateix cap de setmana del Carnestoltes hi hagi Solsona, hi hagi Torà, hi hagi Pons, hi hagi Calaf, pues seria un d'això. Llavors, és una cosa que ens hem anat organitzant. Per exemple, nosaltres ho fem una setmana abans, el cap de setmana fort del Carnestoltes ho fa Solsona, l'altre ho fa el Calaf, i llavors anem organitzant-nos una miqueta així. Però amb Solsona tenim molt lligam, perquè inclús els gegants, que és una de les coses fortes de Solsona, nosaltres també tenim els gegants, que són a imatge i semblança dels de Solsona, i estan fets pels mateixos mestres geganters, la família Casserres, que són els que ens han fet els gegants nostres, del Brut i la Bruta, i també els nostres set gegants que tenim.
I també aquests braços, no?, a l'hora de poder donar cops relativament a la gent que hi ha al voltant quan ballen els gegants.
Ah, relativament i no relativament, vull dir, som d'una zona de Catalunya que és una zona que és molt dura i ens agraden les coses fortes. I llavors, igual, són gegants molt divertits. Jo recordo les primeres trobades que fèiem de gegants quan treiem fa 25 anys a Catalunya, quan sortíem, perquè els de Solsona no surten gaire de Solsona. I nosaltres érem dels pocs gegants de mans lliures que hi havia, i eren, clar, la gent es quedava al·lucinada dient, però estan bojos, aquests gegants són bojos, vull dir, perquè és sortir, córrer, ballar amb la gent, fer els empaitals, vull dir, i amb la quitxalla també s'ho passa molt bé, vull dir, són molt divertits aquest tipus de gegant.
Ja aquesta aposta guanyadora a Torà, de gegants, de música, d'humor, avui a Torà és el dia principal d'aquest Carnestoltes, amb la festa de la Llordera, i també hi ha un fet a remarcar, Toni, que és la importància d'un acte infantil que es farà també d'aquí una estoneta, aquest dissabte al matí. Podríem dir que és la pedrera, no?, del que després hi haurà per part de la festa, amb aquesta llordereta, es diu?
Totalment, la Llordereta, sí, és la festa petita, o sigui, és el mateix que farem a la tarda, més o menys, però amb petits, per la quitxalla, però és més familiar, és sobretot per això, per fer pedrera, que es diu, perquè també inclús els gegants, nosaltres tenim gegantons, vull dir, tenim el Brut, però també tenim el Brutet, que fa, no arriba als 2 metres, perquè el pugui portar la canalla des de ben petits, vull dir, és una festa que està molt, molt arraigada, i en principi sembla que tenim el futur bastant, bastant garantit amb tota el jovent i canalla que puja darrere i que la disfruten. I avui tothom que vulgui venir, que se digui, ara, no, va, què fem ara? Anem a esmorzar al bar del costat? No, anem-se'n a aturar. Anem a aturar i disfrutem de la Llordereta, després ens quedem a veure la festa del Brut i la Bruta i seran tots benvinguts.
Doncs tothom cap a Torà, com diu en Toni, a veure aquest Carnestoltes, aquest carnaval del Solsonès. També el Constantí, que és una de les figures claus d'aquest Carnestoltes.
Sí, el Constantí és un brau que tenim, que és perquè nosaltres de Torà, doncs, a l'escutí tenim un toro, un brau, i vam decidir, bueno, quan un lloc teníem, ja teníem el Bonic, la Bonica, el Brut i la Bruta, doncs dic, escolta, doncs ara ens falta una mascota per aquest quarteto, i vam decidir fer un gegant molt divertit, molt maco, molt que la gent encanta, a la gent, a tothom, grans i petits, el disfruten molt perquè és molt divertit, i té un ball propi dins de la festa, el Constantí, vull dir que també és molt, molt maco de veure.
Doncs amb en Toni Torres avui hem parlat al Mans, que és una d'aquestes persones que, com diem, va recuperar aquesta festa de la Llordera. Abans de l'entrada també us he explicat que ell és membre de la Cubana, deixeu-me-li fer una pregunteta, perquè has estat ajudant de direcció d'aquest fantàstic de L'amor venia amb taxi, que encara es representarà uns quants dies més, però no masses més, al teatre Romea. Cap on van els trets de la Cubana després d'aquest espectacle?
Doncs mira, ja arrenquem una altra història, un nou espectacle. Nosaltres acabem avui, o sigui, avui i demà, i aquesta setmana que entre ara, perquè el dia 15 ja acabem, o sigui que ja acabem, i llavors ara descansarem. A veure, pararem una setmana, 2 setmanes, per refrescar una miqueta el cap, i comencem assajos per fer un espectacle que es dirà la Cuisine de ma Cuisine, i que el començarem fent gira per tot l'estat espanyol i l'acabarem a Barcelona, en català. Fet el d'això, però vull dir, de moment suposo que en un parell d'anys o tres ja tornarem a estar per aquí. I mira, aprofito per aquí per donar les gràcies a tothom que hagi vingut a veure L'amor venia en taxi, perquè ha sigut un regalet molt maco.
I tant.
I amb tot el públic que ha vingut.
Si no l'heu vist, encara teniu una mica de temps la setmana que ve, però si no, ja no hi sereu a temps. Aquest fantàstic L'amor venia amb taxi de la Cubana que ens ha meravellat. Toni, que vagi molt bé aquesta Llordera. Moltes gràcies per haver estat al Mans.
Una abraçada molt gran.
El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, a Catalunya Ràdio.
Tot just abans d'ahir, a molts pobles del nostre país se celebrava Santa Àgueda, patrona de les dones. Diu la tradició cristiana que Santa Àgueda va ser condemnada a que li tallessin els pits, va ser torturada i cremada per negar-se a lliurar la seva virginitat a l'emperador Quincià. Per això el dia de la celebració de la seva mort ha servit per a reivindicar també el paper de la dona a la societat. La festivitat de Santa Àgueda està molt arrelada a tot Catalunya i especialment a pobles de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Un d'aquests pobles és Arnes, a la Terra Alta, on avui, dos dies després, se celebra aquesta festa. I la Sara Gil és membre de la Junta de l'Associació de Dones d'Arnes. Sara, bon dia.
Hola, bon dia.
Tot preparat a Arnes per aquesta festa?
Tot a punt per començar a celebrar-la.
Explica'ns una mica aquesta importància de Santa Àgueda al poble d'Arnes.
Bé, això tot va començar quan a l'any 95, aproximadament, si no recordo malament, se va fundar l'Associació de Dones d'Arnes i es va voler recuperar una miqueta pues, lo que era la Jota d'Arnes, lo que vindria a ser més conegut per tot Catalunya és la dansada, però aquí se li diem sempre la Jota. Llavors, una miqueta pues, per recuperar la Jota i reivindicar una mica el paper de la dona, pues, se va voler començar a fer la festa de Santa Àgueda i des de llavors pues, sempre s'ha fet este paper de la dona davant de tot un dia, no? Festa de, bueno, pues això, de recuperar la Jota, de donar-li una importància, com bé dies, per a donar-li pues este, un paper important a la dona, que sempre el tenim, no? Però a vegades potser se mos oblida estar nosaltres mateixes de que pues, som importants, igual que els homes, eh? Però vull dir que a vegades les dones també som una miqueta oblidades en nosaltres mateixes i per tant pues és bo de poder celebrar un dia com este en tota la comunitat, eh? Perquè fem partícips a tot.
Hi ha aquest també intercanvi de rols, del que és el rol habitual o tradicional, en què encara malauradament l'home continua tenint molta més transcendència en segons quins càrrecs de la societat, i això, evidentment, aquest dia s'aprofita per intercanviar-se.
Exacte. Tot i que ja s'ha avançat bastant, no?, en el pas de molts, en molts papers, no?, la dona ja fa el pas més endavant, però sí que encara és una miqueta per indicar, no?, que hi ha llocs que encara les dones costa molt arribar, costa a que se'ls valoro i, per tant, pues, és una manera pues, això, de que aquell dia pues, prenem lo mando, no?, del municipi i la festa s'ha de celebrar i que s'ha de fer, no? I sí que és una miqueta pues, lo que et deia, per reivindicar que encara costa avui en dia en molts llocs tindre este reconeixement a les dones, tant en passat com en present, i malauradament crec que en futur.
Perquè, Arnes, teniu alcalde?
Sí, sempre hem tingut alcalde, Arnes.
I aquí ara el que feu serà proclamar també una nova alcaldessa per aquesta festivitat?
Exacte, vull dir que és una manera també pues, agafem una alcaldessa i dos regidores, no? I aquell dia pues, fa l'alcalde li fa bueno, aquell dia, vull dir, perquè tots els anys ho fem així, avui n'hi haurà un moment que hi haurà que l'alcalde li farà la toma de possessió a l'alcaldessa nova i llavors elles ficaran les seues normes i les seues reivindicacions i les seues requeriments i llavors doncs, agafarem i farem la festa en base a lo que més o menys han dit estes regidores i alcaldessa i bueno, ja et dic, i a fer la festa.
És la Sara Gil, és membre de la Junta de l'Associació de Dones d'Arnes, que avui celebra aquesta Santa Àgueda, en què ens parlaves d'aquest ball jota, d'aquesta ballada de les danses, evidentment, més tradicionals d'aquesta zona. I també veig el programa, si me'l pots explicar també una miqueta, aquesta degustació de mamalletes de Santa Àgueda. Explica'ns què és.
Bé, sí, nosaltres el que en un rato farem és això, anem a buscar les que seran les nostres representants, casa per casa, en una xaranga, a buscar-les, i llavors mos anirem a la plaça, faran l'intercanvi de bastó de comandament del poble, i llavors anirem a missa, no? Lògicament, un dia com avui, Santa Àgueda pues, té el paper de la missa, i després a la sortida, com bé dius, farem una degustació de mamelletes, que, bueno, com bé has dit a l'inici, li van tallar el pit a la santa, i llavors pues, és una miqueta pues, que fem este brioix, no?, en una miqueta de nata i la cirereta al mig, val? Per simular pues, una miqueta pues, los pits de Santa Àgueda. Val? I llavors, pues, bueno, això sí que mos ho pues, mos mengem al sortir de la missa i després ja fem una ballada de la Jota, farem la ballada de Jota, on totes mos vestim en les nostres faldetes i en els nostres mantons, i jo me fico, per exemple, pues, qui les té, no?, o qui vol posar-se, o té les joies de quan ho ballaven els nostres iaios i revisiaios, no?, jo m'hi porto pues, les arracades de ma revisiaia de quan ballava la Jota, i després pues, anirem a fer el reconeixement a la xiqueta més petita, i a la dona més gran del poble. Val? Fem com un homenatge, no?, als dos extrems i bé, llavors ja pues, una miqueta de festa per acabar el matí i llavors ja anem a dinar totes les dones, això sí que és per les dones, i una volta se farà el final del dinar, farem un petit espectacle, no desvetllarem encara el què, no?, perquè encara no ho hem dit, és una sorpresa, i després sí que a dissembre ja vindré als homes o qui vulgui, o dones que no s'hagin apuntat, però vulguin vindre a ballar un rato, pues, tots són benvinguts, i llavors ja donarem una miqueta, sempre donem una miqueta de bocadillos o per així fer una miqueta de soparet, i res, està que la gent s'encansa i ja està l'any que ve.
És la Sara Gil, membre de la Junta de l'Associació de Dones d'Arnes, que aquest dissabte avui mateix celebra aquesta festa de Santa Àgueda a la Terra Alta. Sara, que vagi molt bé, gràcies, bon dia.
Moltes gràcies.
Mans, de l'arrel a la plaça.
I anem acabant el Mans perquè, a banda del Carnestoltes, que ho marca pràcticament tot aquests dies, a Bagà, per exemple, demà s'hi celebra una festa molt estimada. És la festa de l'arròs, que enguany arriba amb celebració, ja que l'Esbar Cadí arriba també als 75 anys. En volem fer 5 cèntims amb l'Èlia Pons, que és membre d'aquest esbar. Èlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, felicitats per aquests 75 anys de l'Esbar Cadí. Això arriba en un gran moment.
Sí, moltes gràcies. Arriba en un moment que és la primera de les actuacions d'aquest 75è aniversari, que és la Festa de l'Arròs, que comencem demà.
Escolta'm, explica'm una mica com han anat aquests 75 anys. Evidentment, hem de tirar molt enrere en el període. Quin és l'estat actual de l'Esbar Cadí?
Doncs mira, l'Esbart es va fundar fa 75 anys amb el senyor Joan i la senyora Maria, que ho van formar a dintre de l'escola, i després va passar a ser una entitat que ha anat participant a les festes del poble de forma ininterrompuda. I sí que és veritat que fa uns anys enrere va patir una davallada, com tots els esbarts, però ara fa cosa de... Des de després del Covid ens vam haver de reformular una mica tota la nostra organització i ara estem un altre cop en pujada, diguéssim.
Molt bé, i demà celebreu aquesta festa de la Rosa Bagà, en la qual he estat buscant una mica de documentació. Mentre es va fent aquest arròs, mentre es va fent aquest xup-xup, vosaltres aprofiteu per fer-hi els balls propis de la zona, en aquest cas el Ball Cerdà.
Sí, exacte. A l'arròs es comença des de ben d'hora al matí i després hi ha una cercavila de gegants i acabem a la plaça amb una ballada de l'Esbar Cadí i comencem amb el Ball Cerdà de Bagà, que és el ball més típic que balla tot el poble, i després continuem amb els balls que ballem l'Esbar Cadí, juntament també amb alumnes de les escoles de l'Alt Berguedà.
Explica'ns una mica quina és la particularitat d'aquest Ball Cerdà comparat amb els altres.
Doncs aquest Ball Cerdà al principi ho obren dues parelles. Aquest any serà un any una mica especial, ja ho dic. No dic el per què, perquè demà serà una mica sorpresa, però en principi l'obren, vol dir que comencen a ballar-lo la parella que s'ha casat més recentment i la que s'ha de casar properament, és a dir, la primera i l'última. I quan acaben de ballar-lo aquestes dues parelles, es posen a la cua i el balla tota la gent del poble que vulgui. I a partir d'aquí ja es fa tot el ball i la gent ja després se'n va a seure i mira tota l'actuació de l'esbart.
Ah, demà haurem d'esperar a veure quina és aquesta sorpreseta que l'Èlia no ens vol acabar d'explicar, però si volem demà a Bagà ho podem veure.
Exacte.
En aquesta representació d'aquest Ball Cerdà. I és un dia en què també és especial perquè es presenten uns nens nous al poble.
Sí, com a un dels actes de celebració del 75è, aquest any hem decidit crear uns nans, que són uns nans típics d'un dels balls de Reus, que ara actualment ja no es balla, és un ball tradicional que no es balla a Reus, i que nosaltres el volem recuperar. I són 8 figures, en les quals representen una figura de catalans, una figura d'aragonesos, una figura de balears, diguéssim, i una figura de valencians, perquè són les danses que nosaltres ballem, diguéssim, les danses dels països catalans.
Molt bé, doncs demà aquesta presentació també d'aquests nans nous a Bagà, tot plegat en aquesta Festa de l'Arròs, que hem vist també que es troba descrit a l'arxiu de Bagà des dels inicis pràcticament de la fundació del poble, al segle XIII. Déu-n'hi-do aquesta festa i l'antiguitat que té.
Sí, sí. Aquesta festa antigament es deia també Àpat dels Pobres, perquè representa que feien aquesta gran paella per poder alimentar a tothom de la zona.
Doncs aquesta festa de l'arròs a Bagà, que com diem és una festa evidentment que hem de remuntar molts segles enrere per trobar aquesta documentació escrita, ens arribarà demà, amb els 75 anys també de l'Esbart. Que dir, quines són les altres coses que hem de tenir en compte al llarg d'aquest 2026 que celebrareu amb l'Esbart?
Doncs mira, nosaltres tenim aproximadament un acte per cada mes, però així els més representatius són, a part de la festa de l'arròs de demà, el mes de juliol, que fem com una celebració així una mica més especial, és una actuació diferent, amb la qual ballarem amb una música en directe, la Cobla Sant Jordi, i també són uns arranjaments de les músiques que utilitzem nosaltres fets per Eduard Iniesta. Això és el 25 de juliol, i després, al novembre, farem un àpat. Encara està per decidir una mica si fem sopar o dinar, perquè volem fer, és com un acte d'homenatge a totes aquelles persones que han ballat i sobretot als fundadors, en la qual hi haurà segurament una ballada de tota la gent que vulgui participar i farem aquest àpat, diguéssim. Aquestes són com les més rellevants. I després farem una caminada juntament amb una altra associació del poble i anem fent activitats. Un dinar del soci i així.
És l'Èlia Pons de l'Esbart, que diu que enguany arriba als 75 anys, que demà comença a celebrar ja en aquesta festa de l'arròs, amb aquestes sorpreses que, si voleu saber de què es tracten, doncs demà heu d'anar fins a Bagà. Èlia, que vagi molt bé. Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans.
Abans d'acabar el Mans aquest dissabte, repassem una mica alguns dels actes dels quals també podeu estar pendents els propers dies. Alerta, perquè aquest any el calendari, això passa sovint, torna a fer coincidir Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona, amb el Carnestoltes. Dijous que ve a Santa Eulàlia, i des d'aquest dia la capital catalana s'omplirà d'actes. A la plaça Sant Jaume, divendres, per exemple, hi actua la Coixinera, que enguany celebra els seus 25 anys. En Dani Álvarez, membre del grup Maresmenc, ens explica què representa per ells.
Ens agrada molt que s'uneixi Santa Eulàlia i el Tradicionarius, i perquè ens dona l'oportunitat de presentar la nostra proposta per celebrar aquests 25 anys de Coixinera, que són durant tot aquest any, doncs amb un repertori nou, un repertori de ball en català, i doncs venim amb moltes ganes de poder-lo presentar al Tradicionarius. Justament ara que falta pocs dies que entrem a l'estudi a gravar el que serà aquest disc, aquest nou disc d'aquests Sarau 25 anys.
A la Fatarella, avui dissabte, festa de Sant Blai, amb un munt d'activitats. A Mataró, avui a la tarda, s'hi fa el rebombori de la Mulassa, amb la mateixa figura, i la visita del Ball de Cotonines de Vilanova i de Geltrú i l'Òliba de Navàs. Avui dissabte també es fa l'acte d'obertura dels 50 anys de l'associació sardanista La Nostra Sardana de Tordera. Serà aquesta tarda a la Sala Gran del Teatre Clavé. A Navarcles, demà a la tarda s'hi fa el 45è aplec de la sardana. Aquest cap de setmana també trobareu sardanes a Castellnou de Seana, a Sant Joan de Vilatorrada o a Campmany. I de cara a la setmana que ve, ja ho sabeu, comença Carnestoltes d'enguany amb un munt d'actes d'arreu del territori que no us acabareu. Fins aquí el Mans d'avui. Gràcies a en Josep Lluís Santiso i Sarassa i en Josep Maria Campillo a les vies de so i al muntatge musical. Us ha parlat una setmana més l'Oriol Rodríguez. Que tingueu bona setmana i sobretot gaudiu de la cultura popular.
Suplement, amb Roger Escapa.
Per a les petites i mitjanes empreses del sector tecnològic, la ciberseguretat no és opcional. Si vols treballar amb el sector públic o reforçar la confiança en els teus serveis digitals, l'Esquema Nacional de Seguretat és clau. Des de Pimec, en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, impulsem una línia d'ajuts econòmics per adaptar-t'hi o obtenir-ne aquesta certificació. Accedeix a la convocatòria a través del web pimec.org i sol·licita la subvenció fins al 16 de febrer. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Fa gairebé 50 anys que estan casats. Han viscut dues mudances, han tingut 6 nets i moltes discussions pel comandament de la tele. Cada febrer, però, ell repeteix el mateix gest. Li regala un dècim de Sant Valentí. Ella sempre li diu que tant de bo els toqui. I ell sempre contesta que ell ja li va tocar fa gairebé 50 anys. Aquest 14 de febrer, celebra la teva història d'amor amb 15 milions del sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La carn d'Aldi és de primera i és la més barata.
Hi ha truc, di?
No hi ha truc, Cal.
Oh, jo que volia que fessis aparèixer una hamburgueseta.
Ah, jo sí que ho puc fer.
Iuhu! Estalviem l'hamburguesa Crunchy Chicken?
A 1,55 als 240 grams, un 16% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Dissabte passat amb en Xavier Aldecoa no van viatjar a cap país, sinó que va venir a parlar-nos obertament de què li va passar el dia que es va quedar en blanc aquí fent la seva secció al suplement. Després d'aquest episodi, li van diagnosticar estrès posttraumàtic, que fa temps que arrossega. Ell mai havia volgut demanar ajuda psicològica, però ara ha decidit fer-ho i de moment diu que l'està ajudant a recuperar-se.
Has començat a anar al psicòleg.
Sí, sí. La veritat és que no... Sí, és que no m'hi veia, jo. Perquè...
Tu no hi creies, digueu.
No, sí, no hi creia i em costava molt perquè... crec que és generacional, però bueno, potser m'escudo una mica amb aquesta excusa. Jo ho pensava que era el psicòleg que anava, que tenia un problema greu, que no era capaç de gestionar-s'ho sol, i vaig anar quasi obligat, perquè el cos m'havia com fet aquest avís, tothom al meu voltant em deia vés-hi, de fet, el primer dia que parlo amb el psicòleg i li explico el meu perfil, ell se'n fa creus, dius, si pots haver passat tot això, o sigui, guerres, crisis de fam, segrestos... i no haver anat al psicòleg, no? I sí que t'adones que era una qüestió que m'autogestionava sense les eines.
I també ens va visitar un dels periodistes esportius més icònics de casa nostra, en Xavier Bonastre Tió, però no va venir sol, sinó que el van acompanyar 8 dels seus 9 germans. Ens van compartir anècdotes de la seva vida familiar, algunes d'inesperades.
El que lligava més també era el Xavier?
I tant.
Carai, escolta, quina fama, eh?
Portava les nòvies a casa?
Sí.
Una vegada va entrar a casa per la finestra.
Què dius ara? O sigui, una mica Romeu i Julieta, aquí,
sí,
o...?
Sí, perquè no sé qui era, que sortien de la casa i ell es va trobar que hi havia gent a la casa i no sabia que estaven en aquell moment. Allò... I ell va entrar per una finestra mentre els altres sortien i se n'anaven cap a Barcelona.
Sí, sí. Ell es refereix al tema d'una casa que teníem a fora, que aleshores jo, amb una novieta, me la vaig emportar allà. I aleshores vaig robar la clau per poder entrar. I des de, un cop estàvem a dintre, això és a Girona, i jo me vaig anar cap allà un cap de setmana amb la novieta, tal, molt bé, i de cop i volta sento que intenten obrir la porta. I era tota la família que a passar el cap de setmana. I jo al vetre dic, escolta, m'estàs tan cap a fora. Que no... Però clar, només hi havia una sortida.
I vam entrevistar amb Bruno León, un home trans embarassat de 4 mesos. Arran de fer-ho públic, molta gent li ha demanat si se sent còmode amb el seu cos com a home embarassat, i això és el que ens va explicar.
El fet de quedar-te embarassat no és tornar enrere, no és destransitar d'alguna manera, no és recordar-te a tu mateix que en realitat vas néixer dona?
Si partim de la base de que estar embarassat és només una cosa de dones, doncs llavors entenc la teva pregunta, però realment és una cosa de dones i d'homes trans. Vull dir, és una cosa de persones amb úter. Jo entenc la base d'aquesta pregunta, perquè realment no podem dir no, és que és de dones i d'homes trans, perquè la majoria de persones que es queden embarassades són dones. I per mi continua sent com una meravella de la feminitat i de les dones i un poder supersalvatge del cos humà i així.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara, estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
A Netflix ja s'hi pot veure la nova temporada de Bridgerton.
We begin another season.
I should like great gossip. The social season might look a little different.
No, no, no. You must begin the proper way.
Dearest gentle reader.
La primera part de la quarta temporada de la sèrie romàntica se centra en Benedict, el segon germà de la família que no té cap intenció de casar-se. Això fins que una captivadora dama de vestit platejat es creu en el seu camí durant el ball de màscares organitzat per la seva mare.
Aunt Helen, I have a ridiculously serious problem and you're the only one I can tell.
I'm about to add to your problems, Ella. Your father's here.
Why?
We haven't seen each other.
How? You don't know either?
Eddie, you promised not to be yourself.
I'm a different person now. I met an incredible woman.
Oh!
No, no, no! The way I've never in my life felt this way about any other woman.
I a Disney Plus estrenen Ella McKay.
La pel·lícula, protagonitzada per Emma Mackey i Jamie Lee Curtis i produïda per James L. Brooks, narra la història d'una jove idealista que fa malabars per compaginar la seva vida familiar i laboral.
I la Sala Beca et posa damunt l'escenari Com vaig aprendre a conduir.
L'espectacle, amb una estructura fragmentada i esquitzada d'humor i cançons, reconstrueix els moments claus de la complexa relació d'una dona amb el seu oncle. Una dinàmica complexa en què l'abús es disfressa d'afecte. Avui a funció a les 8 del vespre.
Bon dia, Sònia Taulofeu.
Molt bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són per la comarca del Vallès Oriental. La primera, la Fira de l'Oli d'Oliva del Vallès i el Mercat del Partesà de Bigues i Riells del Fai.
Una de les cites més esperades del calendari gastronòmic se celebra al centre de la població, a la plaça de Miquel Bosch, de les 9 del matí a les 2 del migdia. Hi trobem paradetes d'oli d'oliva, de la varietat Vera, parades de Partesà i altres productes de la terra, també show cookie, un tast d'olis, jocs infantils i sortejos de paneres amb l'objectiu d'afavorir la creació de sinergies entre els actors del món de l'oli del Vallès i del Partesà. La varietat d'oliva Vera és una oliva autòctona que dona lloc a un oli amb una personalitat única, equilibrat i amb molta història.
I podem dinar o sopar al restaurant Fraidoria Marisquet de Cardedeu.
Situat al carrer Mestre Falla, número 34, a tocar de la plaça de la Llibertat i del Parc de la Serreta, un espai gastronòmic tradicional amb bon peix fregit, amb bon marís fresc i una bona cuina mediterrània. El temple dels gustos de la mar, amb essència de sempre, han volgut recuperar l'art de fregir bé. També han consagrat els millors arrossos de la zona amb productes de quilòmetre zero. I podem tastar el còctel de gambes, el salmó marinat, els seitons fregits, els calamarsons a la brotesca, l'arròs amb llamàntol, fer una mariscada o un turbot o un Sant Pere per compartir. Per postres, crema catalana, flam de cafè, colant de xocolata blanca o pastís de Santiago. El preu mitjà per persona és d'uns 40 euros, obert de dimarts a dissabte al migdia, de les 12 a les 4 de la tarda i al vespre de les 8 a les 11 de la nit.
Música. Perquè si som per Cardedeu, podem acabar el dia al concert d'Amazoni.
A 2:15 del vespre, a la sala principal del Teatre Auditori, dins el cicle Tastautors. Jaume Pla, Amazoni, torna al pop amb Banderes per Daltònics, un disc 100% Amazoni, després d'un període de projectes musicals que defugien de la comoditat. En aquest disc, que va publicar el setembre passat, recupera el motlle original, aquell del qual va extreure himnes com No tinc temps o Eufòria. La vitalitat, les melodies instantànies, tornen al centre d'operacions temps del compositor empordanès. Tornen les cançons, que són cançons i prou. Cançons com només ell sap escriure amb tota naturalitat. Avui tenim l'oportunitat de veure-la en directe amb tota la banda Cardedeu. Si voleu anar, encara queden entrades. Es poden comprar a la web d'Entràpolis per entre 14 i 18 euros. Inclou la xerrada prèvia al concert amb Joan Jané a les 7 del vespre i també amb un tiquet a part podeu fer el sopar popular inspirat en l'Empordà.
Arribarem a les 7 del matí amb la cançó 7 de 9 de Masoni, que avui actua a Cardedeu. Ara tornem.
Tinc 7 de 9, tinc 8, el cor deu ser que vull que l'omplis tu. Tinc 7 de 9, tinc 8, el cor deu ser que vull que l'omplis tu.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.